I, en canvi, no hi ha cap incidència destacable.
Són les 12:04, més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tur. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous 28 d'agost. I avui començarem el programa parlant de l'actualitat de les residències Brolls de Formentera. Ara en uns minuts conversarem amb la seva nova directora, Amada Marcos. I com fem durant aquest mes d'agost, els dijous, parlarem amb lo milloret del talent musical de l'illa. Avui ens acompanyaran aquí a l'estudi els guitarristes Marc Serra Bofill i Alfredo Souza. I atenció, perquè tenim sorpresa, fins aquí puc llegir, i completarem el programa amb una nova secció de moda. Posarem fil a l'agulla amb la dissenyadora Ariadna Ferrer, de Cade Cose Cose. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, i quan són les 12:05, abans de tot això, ja ho sabeu, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, començam la repassada a l'actualitat parlant d'immigració, perquè Creu Roja sol·licita un espai a Formentera per fer una primera assistència als migrants que arriben a l'illa. Els 5 voluntaris actius ara mateix no han pogut intervenir, per exemple, en l'última arribada massiva, perquè l'operatiu d'atenció s'ha canviat al port de la Sabina. Fins ara disposaven d'un punt logístic de vora la Guàrdia Civil a la carretera.
Sí, els voluntaris de Creu Roja de Formentera s'han quedat sense actuar aquestes setmanes per la manca d'espai logístic per dipositar el material d'assistència. Escoltant Mari Castanyo, directora de la Creu Roja a Eivissa.
Sí que és cert que a més que ja són 4 o 5 voluntàries les persones que són actives, d'acord? Però sí que és cert que és molt complicat fer una intervenció quan tu no tens a l'abast els recursos, no tens un espai on dir, pues, se roba, és a dir, o se sabates. No, tu dus una talla de 38 i jo en duc un 40. Has de tenir abastiament per poder donar pues, sa talla que pertoca a cada un d'ells i aquest tipus de coses.
El canvi d'ubicació de la primera atenció els ha deixat inoperatius fins que no s'habiliti un nou espai.
Té sentit que si la gent ve banyada i ja s'ha de canviar de roba, que es canvi a Formentera i no sé, 7 hores després quan arriben a Eivissa. Sí que equip de triatge sanitari i de mediació no n'hi havia, però hi havia aquesta primera acollida. Ens varen facilitar un espai on deixar tots els materials i tota la logística que just estava de vora de la quartel, no?, de la Guàrdia Civil. Hi ha hagut un canvi, no?, i la ubicació de la intervenció és en esport, i allí sí que serà que per ara no tenim cap espai on poder tenir aquests recursos, i això ens dificulta la possibilitat de poder donar resposta a una emergència.
A Eivissa, la Creu Roja arriba a activar un equip de 70 voluntaris quan hi ha arribades recurrents d'embarcacions.
Suposa, òbviament, també, pues, l'habituallament també per les persones voluntàries, no?, és anar fent canvi de torns, perquè hi ha hagut moments, no?, que han estat moltes hores d'intervenció.
Entre l'equip de Creu Roja sempre hi ha un intèrpret, un mediador i un sanitari, una primera intervenció que permet als migrants viatjar al continent d'iniciar el camí cap a Europa.
I canviem ara totalment d'assumpte, perquè el govern i l'Ajuntament de Sant Joan demanaran a la demarcació de costes que sancioni l'activitat il·legal que es desenvolupa al petit moll de Cala Xarraca, on diàriament embarquen i desembarquen passatgers.
Sí, les dues institucions recorden que no es tracta d'un port autoritzat. Tot i això, vecins i banyistes denuncien que hi ha un trànsit continu d'embarcacions i que deixen els fems a la cala. L'activitat és molt perillosa, segons denuncien els banyistes que neden entre els vaixells. Sentim un usuari de la platja.
Ha bajado una lancha de unos, tranquilamente, entre 6 y 8 metros. O sea que no era una broma, no era una lancha neumática. Ahí están descargando la gente, incluso con maletas, van bajando, etcétera, ¿no? O sea, el año pasado, justamente, yo mismo me fui nadando y eché a uno porque incluso había amarrado aquí al lado. Es muy peligroso, esta cala, la cala Xarraca, se está poniendo muy peligrosa.
També hi ha un trànsit continu de furgonetes que aparquen a l'arena per subministrar les embarcacions. Fins i tot pugen i baixen maletes i llencen els fems a la platja, com explica Franco, treballador de la platja.
Vienen y tiran. Intentan tirar la basura aquí en los contenedores que tenemos en la playa, les decimos que tienen que ir a los contenedores de la carretera principal arriba y a veces es demasiado trabajo para ellos subir hasta la carretera principal, los dejan en el medio directamente de la carretera aquí.
Els vecins demanen més control per evitar que Cala Xerraca es converteixi en el Porroig del Nord.
I per la mare d'Educació, Nieves, perquè ahir es va posar la primera pedra del nou col·legi de Santa Eulària, es farà allò que es posarà en marxa el curs 2027-2028. Feia ja més de 10 anys que no es construïa cap centre educatiu a l'illa.
Sí, el nou centre educatiu suposa una inversió de més de 10 milions d'euros. El col·legi acollirà més de 450 alumnes. Hi haurà 6 unitats d'infantil, 12 de primària i una aula hueco per alumnes amb necessitats educatives intensives que tindrà 7 places.
I deu deixar-me aquí pel que fa a l'actualitat, Nives. Moltes gràcies.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i gairebé 10 minuts i començam a anar amb una Formentera. I ho feim perquè els conflictes laborals han marcat l'actualitat de la residència de majors de Formentera en els últims mesos. Ara, sota una nova direcció, enfrontant el futur. En parlem amb la nova directora de la residència Esbrolls, Amada Marcos. Molt bon dia.
Molt bon dia, Laura.
Moltíssimes gràcies. Fa molt poquet que va començar aquesta nova direcció. Quina és la situació amb la que es va trobar quan va arribar al centre?
Al llegar al centro me encontré con un equipo de excelentes profesionales, muy motivados, comprometidos y apasionados, que ofrecen cuidado cercano y personalizado, tanto a nuestros mayores como al resto de usuarios. Lo que más me llamó la atención en primer momento fue el ambiente tranquilo, pero a la vez muy activo. Las instalaciones modernas, cuidadas y acogedoras, y todo el personal en sus puestos atendiendo a los usuarios de manera muy organizada. Realmente se percibía o percibió un funcionamiento muy coordinado y calidez.
Quins canvis s'han implementat fins ara des de que ha assumit la direcció del centre?
Claro, pues Laura, en principio hoy hace un mes que me incorporé al centro y en cuanto a cambios sustanciales todavía no se han realizado. Lo primero que hemos hecho ha sido reunirnos todos para conocernos. También me he reunido de forma individual con los técnicos para entender el engranaje y funcionamiento de todas las áreas, así como para familiarizarme con cómo funciona el consell. Además, he conocido de forma individualizada a cada usuario, que eso para mí era muy importante, y aparte de sus familias y a todas y cada una de las personas que componen los equipos. Y actualmente estamos terminando de crear el Consejo de Participación regulado en el reglamento interno del centro de día y de la residencia y el área de diversidad. Y este consejo permitirá la participación de los usuarios y las familias a nivel consultivo y participativo, y nos ayudarán en la valoración del centro, proponiendo programas anuales de actividades, velarán por la convivencia y difundir las actuaciones programadas y fomentarán la participación activa. Uh-huh. Estamos también elaborando el listado de candidatos. El 30 de septiembre se realizará la votación para elegir a 3 usuarios o familiares y a un usuario familiar en representación de las familias. Además, hemos comenzado a analizar la coordinación de todos los servicios y técnicos y el del resto del personal, implementando pequeños cambios para reforzar la comunicación interna y a través de los canales existentes con las familias, lograr que todo fluya con mayor agilidad y eficacia.
Conèixer els usuaris era una de les primeres coses que volia fer. Ara parlarem de quants usuaris atenen actualment. Parlava de que encara, com fa molt poquet que ha assumit la direcció, encara no s'han aplicat canvis fins ara, però quins troba que s'haurien d'aplicar? Quins canvis s'haurien d'aplicar a mig o llarg termini?
Pues a medio y largo plazo, nuestro principal objetivo es consolidar los cambios que se han empezado a implementar en la organización y en la participación que he mencionado anteriormente. Prioritario adaptar y ampliar las actividades según las necesidades e intereses de los usuarios, siempre con el objetivo de fomentar su autonomía y bienestar. El tema de las actividades viene a ser muy importante. Y uno de los objetivos también concretos que tenemos es mejorar los planes de formación del personal. Los profesionales son uno de los pilares más importantes del centro y queremos dotarles de las herramientas necesarias para que su trabajo sea más eficaz y gratificante. Además de lo dicho, como fortalecer la participación de las familias y la comunidad, creando espacios de diálogo y colaboración, queremos seguir acercando a nuestros mayores a la vida de la isla y fomentar su integración y protagonismo en la sociedad local. Eso nos gustaría muchísimo seguir trabajando y fortaleciéndolo. También seguiremos apostando por la atención centrada en la persona, tal y como venimos haciendo, y trabajaremos también en consolidar los horarios y promover la mejora continua. Es decir, organizar y mantener de forma estable las rutinas y turnos para que todo funcione con regularidad y al mismo tiempo buscar siempre maneras de mejorar la atención y los servicios. Y siempre adaptándonos a las necesidades de cada persona y aprendiendo de la experiencia diaria. En definitiva, nos queremos centrar y empoderar a nuestros mayores, a los usuarios y a nuestros profesionales y ofrecer tranquilidad a las familias, Laura.
Uh-huh. Pel que fa al personal que ara comentava, les plantilles estan ara mateix cobertes en la seva totalitat o falten algunes places per cobrir?
Sí, actualmente las plantillas están cubiertas. No obstante, quiero señalar que tenemos ciertas dificultades para cubrir puestos concretos como el de enfermería. Para ello nos apoyamos en empresas externas que nos proporcionan personal durante las vacaciones y siempre que es necesario. Regularmente se publica la baja de enfermería y, como se pueden imaginar, si ya es difícil cubrir este puesto a nivel nacional, en nuestra isla se hace todavía más acuciante y complicado, pero no decaemos. Seguimos trabajando con dedicación y buscando soluciones para garantizar la mejor atención a nuestros usuarios.
Uh-huh. En aquest temps que des de que va assumir la direcció, en aquest mes de feina que du al capdavant de les residències Brolls, com han quedat elaborats els torns de feina del personal?
Se mantienen los horarios antiestrés implantados desde abril, que los llamamos así, y este sistema organiza los turnos de forma que el personal tenga 3 días consecutivos de descanso, siempre, y combina turnos de mañana, tarde y noche. Y además existe un turno complementario en horario continuado que cubre parte de la mañana y parte de la tarde. Y estos horarios lo que nos están permitiendo es garantizar una cobertura completa en todas las franjas horarias y al mismo tiempo mejorar la calidad del servicio. También nos da más capacidad de respuesta ante cualquier imprevisto, beneficiando tanto a nuestros usuarios como al propio equipo profesional. Actualmente estoy yo directamente implicada en la organización, Laura.
Uh-huh. I estàveu en converses amb els sindicats que representen el personal? S'ha arribat a algun acord amb ells? Estan d'acord amb aquest horari antiestrès que ara ens comentava?
Sí, actualmente se mantiene el horario y a mí se me ha trasladado que estamos en contacto y diálogo constante con los sindicatos que representan al personal. Estos primeros días de septiembre iniciaré contacto con personalmente para continuar con el relevo y dar seguimiento a todo lo acordado. Cabe destacar que antes de poner en marcha los nuevos horarios en abril se llevaron a cabo conversaciones amplias y negociadas que finalmente fueron aprobados en mesa sindical y después se procedió a su implantación y el trabajo se ha venido realizando de manera continuada y colaborativa, asegurando que todas las decisiones que se toman sean de forma consensuada y beneficiando tanto a los profesionales como a los usuarios. Para nosotros es importante la comunicación abierta y la colaboración con los sindicatos. Así garantizamos un entorno de trabajo seguro, motivador y de calidad. Y ya digo, estoy encantada de tomar el testigo y seguir trabajando en esta línea.
Quin és el perfil professional de la gent que fa feina tant a la residència com al centre de dia? Perquè abans havíem mencionat aquest perfil que costa més de cobrir, com són les infermeres, però m'imagino que hi ha altres perfils també.
Sí, mayoritariamente contamos con profesionales sociosanitarios, tanto en la residencia como en el centro de día y también en el área de diversidad funcional. El equipo técnico está formado por psicólogo, trabajadora social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta y enfermeras. Y luego además contamos con personal de limpieza y lavandería, mantenimiento y cocina, que también juegan un papel fundamental para el buen funcionamiento de los centros y la atención y cuidado de nuestros usuarios.
Uh-huh. I amb tots aquests perfils que ara ens comentava recordar amb Namada Marcos, amb qui estàvem parlant, que és la directora de la residència Esbrolls de Formentera, amb tots aquests perfils i amb totes les places cobertes, està prou coberta l'atenció als usuaris que teniu actualment, que no sé quants d'usuaris són ara mateix.
En residencia sí que están todas las plazas cubiertas, son 18. Uh-huh. En el centro de día existen 30 plazas. Uh-huh. Y una bajada de usuarios coincidiendo con COVID, uh-huh, por lo que he podido ver y comprobar, y casi hemos recuperado la ocupación. Para ello estamos llevando a cabo acciones como la creación del Consejo de Participación que hemos comentado. Y hay que destacar también que continuamente la ocupación es plena teniendo en cuenta los programas externos y los residentes. Esto significa que hay usuarios que vienen 2 veces por semana durante varias horas a los centros para realizar actividades de estimulación cognitiva y psicomotricidad, terapia ocupacional y fisioterapia. Y de esta manera podemos seguir su evolución, establecer y mantener su relación con otros usuarios, ayudarlos a mantenerse más tiempo en casa y al mismo tiempo crear un vínculo con la institución. Los residentes también asisten al centro de día diariamente a realizar actividades como las que he comentado. en general. Y luego, pues decir que la atención es suficiente, cubierta, está suficientemente cubierta y garantizada por cada uno de los profesionales del centro. A todos los niveles estamos plenamente implicados en el cuidado y la atención centrada en la persona. Es decir, en cada uno de nuestros mayores usuarios, asegurando que reciban un acompañamiento personalizado y de calidad excelente.
¿Y hay lista de espera ahora mismo?
Sí, tenemos lista de espera en residencia. Tenemos una lista de 7 futuros usuarios. Son un total de 18 la capacidad y está completa y tenemos a 7 esperando.
A 7. I amb aquests números actualment de 7 persones esperant amb les 18 places cobertes, troba que s'hauria de plantejar redimensionar el servei per atendre correctament a la població present i futura, a la població potencial de l'illa de Formentera?
Claro, Laura, desde el Consell de Formentera esto ya se planteó al inicio del proyecto y de la construcción del edificio y sus espacios. Se planificaron los espacios y la posible ampliación con un módulo adicional y una planta superior. Es decir, el edificio ya está diseñado para su futura ampliación de manera que se pueda llevar a cabo cuando sea necesario la ampliación de los servicios y espacios y así poder seguir atendiendo en un futuro a la población de Formentera. El edificio es una maravilla, está pensado para unidades de convivencia y sus espacios están diseñados para ofrecer los servicios de forma adecuada. Pero con todo lo que es envejecimiento y cómo está aumentando, pues así estamos preparados en este sentido.
Ido, es la conversa que hem mantingut amb Amanda Marcos, la directora des de fa ben poquet, des de fa un mes, de la residència Esbrolls de Formentera, a qui volem agrair-li una vegada més que hagi estat amb nosaltres avui aquí al Dia Eivissa i Formentera. Moltíssimes gràcies.
Gràcies, Laura, a vosaltres. Gràcies per deixar-me participar.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i en tornem. Atenció, perquè ens espera una cosa molt especial. Només us diré que té a veure amb la música i em fa moltíssima il·lusió. Així que res, una aturada ben curteta, 2 minutets, i de seguida tornem aquí a IB3 Ràdio.
Viu l'estiu, IB3 Ràdio.
Quan hem cuidat el nostre camp i treballat els nostres boscs i garrigues. Quan hem observat les restriccions de fer foc, hem aconseguit evitar els incendis. Però, recorda, no et confiïs. Qualsevol imprudència pot tornar a provocar un desastre. Amb el foc, sempre alerta màxima. Ni un foc al bosc. Som el que estimam. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a Amitícia. Amitícia és una entitat que es dedica a atendre persones amb diversitat funcional, infants i adolescents en situació de risc d'exclusió social. Per més informació, associacionamitícia.com i al telèfon 971-220199. IB3, tots donam una mà a Amitícia. La diferència està en tu cabeza.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i en aquesta sèrie d'entrevistes que hem posat en marxa durant aquest mes d'agost, parlàvem de música amb alguns dels talents més destacats de l'escena musical local, sense cap pretext, només pel plaer de parlar de música, però sí que és cert que aquesta setmana tenim un molt bon pretext, perquè el guitarrista eivissenc Marc Serra Bofill ha estat un dels pocs escollits a nivell mundial per rebre una beca per part dels Latin Grammy i també la prestigiosa marca de guitarres Gibson per continuar els seus estudis al també prestigiosíssim Conservatori Musical de Berkeley a Boston, als Estats Units, una ciutat a la que partirà ara en pocs dies per continuar allà els seus estudis, però abans ha fet una paradeta aquí al Dia Eivissa i Formentera, a IB3 Ràdio, per explicar-nos com avança la seva formació i com va rebre la notícia, aquesta meravellosa notícia d'aquesta beca. Marc Serra Bofill, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
com estàs?
Molt bé, molt bé.
I a més, molt ben acompanyat, perquè sí, t'hem fet una espècie d'atracament aquesta setmana i hem convidat aquí a l'estudi qui, si no m'equivoc, va ser el teu primer professor de guitarra aquí a Eivissa, que és n'Alfredo Souza. Molt bon dia, també.
Bon dia.
Gran amic, gran guitarrista. Quant de temps feia, Marc, que no us veiem?
Bueno, potser ens havíem vist feia com 5 anys, una cosa així, potser, però tocar això amb guitarres en mano crec que 10, fàcilment.
10 anys, Alfredo.
Sí? Sí, sí, que passa ràpid.
Passa ràpid el temps. Apropa't una miqueta més al sí, micro, per favor. Com recordes anar amb Marc com a alumne, Alfredo?
Bueno, muy, muy interesado.
No mientas, ¿eh?
Muy...
No.
Entonces, ¿para qué me has pagado? bueno, hay alumnos que iban a estudiar a la guitarra, pero no todos, unos cuantos pensaban que era como una raqueta de tenis, que coges la raqueta, juegas y la dejas. Y otros no, otros estudiaban. Él se lo curraba.
Yo tengo el recuerdo de muy distinto. Yo tengo el recuerdo de decir a Alfredo, que Alfredo me dijo, pero practica, Marc, no haces nada todo el día. Es broma, no. Es broma. No, broma, broma. Pero no, sí tengo muchos recuerdos. Yo lo que recuerdo de... Ah, perdona, es cambio de idioma, ahora que me ha sortido.
No pasa.
No, es que yo lo que tengo que recordar es de eso de que... així jo tinc que recordo com que, ostres, en veritat ho vaig aprofitar poc, eh? Aprendre, sí, d'en Alfredo. Sí, jo penso com diguent, ostres, així, bora, també tenia... Vaig començar amb 7 anys, uh-huh, així que també molt de cap, diguem, que no en tenies, i ara en tenc poc, imagina't abans. així que, però sí, trobo que ojalà hagués aprofitat més el meu temps aquí amb ell, perquè podria haver pres molt més del que vaig aprendre en el seu dia. Encara que li agradés tot, perquè m'ha obrit portes a molt més coneixement musical. Sense ell... No sé on hauria acabat, potser mai hauria agafat la guitarra en primer lloc. Així que ho estic molt agraït sempre.
És a dir, clar, comences amb 7 anys. És normal que ara amb 22, veritat?
No, 19.
Amb 19, imagina't, però si és que ets molt jovenet. Que pensis, ostres, tant de bo ho hagués aprofitat més. Però si no es dona aquesta primera passa, no, Alfredo? Vull dir, per molt que absorbeixis, si no es dona aquesta primera passa, no se'n dona cap, no?
No. Yo también comencé con 7 años.
Tú también.
Pero guitarra clásica.
¿No?
Y claro, un niño a 7 años juega, pero vengo de una familia de músicos, entonces siempre veía a mis hermanas estudiar el piano, el otro, entonces era como normal, ¿no? Pero yo no quiero decir que él llegó y se puso, era un genio, no. Lo que es hoy, se lo ha trabajado él. ¿Vale? Yo lo único fue darle un empujoncito para que... Nada más. Y luego ha seguido con otros profesores y otras... Pero yo sé lo que es... sé lo que ha estudiado él. Te digo porque yo, y ahora se van a reír, estudié 2 años por correspondencia en los años 70 en Berkeley.
En Berkeley también. ¿Eh?
Vale. Uh-huh. Y era... Ya sabes, hacer los deberes, enviarlos, tardaban 15 días en ir y 15 días en venir, bueno. Y era muy complicado, era muy complicado. Así todo me costó mucho, pero bueno, pude terminar, ¿no? 2 años, sí sé, pero por correspondencia, que no es lo mismo con profesores, con, ¿vale? Entonces, para mí tiene el doble de mérito, ¿no? Por ser tan joven y haber trabajado mucho. Es que no puedo decir otra cosa. No. Yo lo único que hice es, bueno, un toquecito, venga.
Exacte. Aquesta primera empenta, no? Però, Marc, com va començar? No sé si va ser voluntat teva, iniciativa teva, o avances de casa, que et van dir, escolta, estudia guitarra.
Jo no me'n recordo de res, ¿vale?
Val.
Però el que sí que me'n recordo és de que el meu pare, per una època, va comprar-se una guitarra i va voler decidir com aprendre a tocar una mica. Jo estava a casa i jo veia el meu pare així com la guitarra i deia, jo vull tocar la guitarra. Això tenia 4 anys, a lo millor. I què passa? Em van dir, si d'aquí un any, perquè la guitarra del meu pare era enorme, clar, no me'n tenia un dit així, és el que et dic, no me donava ni per a un traste. Així que em van dir, si d'aquí un any encara vols una guitarra, te comprarem una guitarra en plan petita perquè pugues tocar i tal. I segons ells diuen, vaig demanar cada setmana per una guitarra durant un any. Això no sé si m'ho crec, això és el que em diuen, vale?
O sigui, però... va ser allà sí, insistent.
Exacte, però això és la història, no? Llevo mando una guitarra y vaig estar como un any y algo com intentar aprendre a tocar, però no tenia ni idea de res, perquè ningú m'havia ensenyat res. M'havia potser ensenyat algun amic dels meus pares, Smoke on the Water, alguna cosa aquesta, però ja està, no? I llavors vam anar a començar el meu pare, jo a la vegada, en veritat, Manuel Alfredo, que per separat, que la veritat és que era un show. Jo, esto, tendríem de parlar més de com venia a donar-li classes al meu pare, més que jo.
Ah, sí? Que... No. Alfredo, un no. altre dia et convidàvem, eh?
No, 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 no voy a querer.
No, no. Perquè no li has pagat suficient,
no, no, Marc? No, no, no li he pagat, és broma, broma. No, però per això el meu pare llavors el que passa és que ho va deixar perquè entre feina i tal se li va complicar i jo vaig continuar amb la guitarra. Però sí, tinc que recordar això, simplement veure el meu pare i jo dir vull tocar. Sempre m'havia agradat la música, això sempre és de petit, així que jo no tenia problema. Però sí que és veritat que el de tocar venia programant precisament del meu pare.
I ara feim així una mica de fast forward, rebobinant molt ràpid cap endavant, 19 anys, i ara a punt de començar el segon curs a Boston, a sí. Berkeley.
Sí, sí. Pues res, la veritat és que molt content. Més, Berkeley és un lloc d'un nivell musical estratosfèric, en plan aquí a Eivissa no podem ni imaginar, és des nivell que en veritat hi ha allí, en el sentit de tu vas allí i pots ser millor d'on venguis i ets un mes.
Vale.
Vale, ets un mes. Què passa, que així és com és, o te fiques les piles o no proves, o no aproves, bueno, no és que no aprovis, és que si no, és que tampoc te menges un rosco per aprenar la plata, saps? Ningú te crida per tocar, si no ets dels millors, ningú te crida, no tens concerts, no tens res, estàs en una ciutat on tens un dels conservatoris més grossos del món, i al final la demanda és limitada, així que o ets bo o no serveixes, en el fons. Molta gent va allí i, claro, s'anima per aquesta oportunitat, perquè veu com hi ha gent tan bona. Jo la veritat és que ho vaig prendre molt diferent. Quan vaig arribar el primer any, va ser com, hòstia, aquí hi ha gent molt, molt bona. I la meva mentalitat és, hòstia... Ai, perdona, estaco.
No, ara ho censurarem, és broma. No, arribes allà,
sí, sí.
No?
Vaig arribar allà i va ser un... Si hi ha gent tan bona, vol dir que un ser humà pot arribar a ser molt més bo del que esperava, perquè nosaltres aquí escoltàvem discos de gent i dèiem, ostres, aquesta persona és una excepció, és la norma. Llavors arribes allí i l'excepció és la norma. Així que, què passa? Que quan veus que l'excepció és la norma, dius, ostres, doncs, potser també tu pots ser la norma de l'excepció, no sé si m'explico, no?
Sí.
Inclús l'excepció és l'excepció, i allí vas doblant, no? I és com que te normalitza el fet de poder millorar a un nivell que no t'esperaves com que pogués millorar. Així que dius, ostres, és una qüestió d'hores i hores i hores i pues, te fiques a una sala, te tanques allí i comences a estudiar. I jo almenys la meva sensació al acabar l'any va ser s'aprèn molt més de... Una persona pot aprendre... No és tan difícil aprendre i ser molt bo. És una qüestió més mental i de treball constant i ja està.
Clar, aquest dilema sempre entre treball i esforç, no? Entre talent innat i esforç,
no? El meu punt de vista és talent no existeix. Això és el meu... tothom m'ho discuteix sempre, però jo trobo que el talent és simplement treballar constantment, i pot ser que sí que a gent li surti una cosa més fàcil a la primera, però en el fons què importa que te surtis a la primera si al final ho saps fer en el mateix punt? És com, no importa si tens d'arribar a A a B, potser algú arriba a meitat d'A abans, però potser llavors per arribar a B tarda el mateix. Així que jo trobo que el talent no existeix com a tal.
Wow.
Jo trobo que simplement és treball i situacions com que t'has trobat, com ho has estudiat, què has fet. Potser una persona considera talent, però simplement és que ha sabut concentrar-se més per estudiar o ha sabut assimilar el concepte d'una manera específica, però jo trobo que el talent com a tal no existeix.
Ostres, quin debat més interessant, eh? Alfredo, tu què opines?
Bueno, puede que tenga razón, que hay mucho trabajo, pero yo he visto y he dado clases a alumnos que han trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo y no había manera, ¿entiendes? Entonces, yo creo que el talento puede ser quizás la facilidad en el aprendizaje,
¿vale?
Y la dedicatoria de 200% a no perder el tiempo. Para mí el talento es esto.
Val.
Y luego hay que traer algo, si no...
Sí, potser això, no? que deies, aquest factor invisible que, és, que li pots anomenar talent o li pots anomenar d'una altra manera, però que evidentment si no ve acompanyat de moltes hores de feina no es materialitza, no?
Exacte. Jo és que el punt de vista és... Tota la gent que he conegut allí, que admiro de la manera de tocar, són la gent que més estudia. saps? És que no hi ha més. No he vist ninguna persona que dius aquest no estudia i aquest és
millor. Ja, i arriba, saps? I ja.
Tothom és que més estudies és millor. Així és així. Si un estudia 7 hores i l'altre estudia 8 en el dia, aquell és millor. No, és una cosa bastant tangible i ho veus clar. I també ho veus de la manera de com estudien, no només quantes hores, sinó que estudien d'una forma organitzada, estudien d'una forma neta, estudien amb calma, amb paciència, i això ho veus, la manera d'estudiar. I jo, per exemple, vaig fer classes aquest semestre amb en Tim Miller, que és un virtuós de la guitarra, un bitxo. El pots buscar a internet.
Tim Miller.
En Tim Miller. I va ser molt professor aquest semestre. I el veus perquè és, tècnicament és un monstru. No... I el veus i practicant és la persona més relaxada. Cada moviment del seu dit està completament controlat, tot ha estat practicat superlentament, i cada idea del seu cap com que la racionalitza, la pensa, l'escriu, i dius, és que aquesta persona s'ha tornat tan bona per una espècie de talent, és que tu veus que aquesta persona és la persona més meticulosa i perfeccionista que s'ha cregut mai. Què passa? Que tu penses, aquesta tècnica perfecta, això és un talent. Però és que veus com estudia aquesta persona i dius que és impossible si estudies així per 40 anys i que no tingues una tècnica perfecta. És que és això, és... M'he donat compte d'aquestes coses, que és més com estudies i com ho fas, perquè una persona normal tocaria una escala, li surt bé, però ell toques una escala i dius la quarta nota era un peliu més fluixa que la tercera, saps? És com dius, la quarta nota estava un microsegon més adelantada que... I és com... Dius, si estàs estudiant com per la perfecció en una cosa tan senzilla com és do, re, mi, fa, sol, la, si, do, per 40 anys, doncs és que tothom acabaria sent perfecte. El que passa és que qui més practica d'aquesta manera? I trobo que és el més important d'haver anat allí, és veure com la gent estudia i veure com la gent assimila el coneixement. Allò és el que... Jo ara mateix, com si deixés Berkeley, trobo que hauria après... simplement hauria après un... aprendria un munt en el futur perquè he après com estudiar d'una forma superprecisa. I ja està.
Però vaja, que no està previst que ho deixis. De fet, estàs a punt de començar el segon curs. Amb aquesta beca. Et volia preguntar dues coses sobre com va ser el procés d'ingressar a Berkeley i també com vas rebre la notícia d'aquesta beca.
Bueno, l'ingressar a Berkeley, jo estava estudiant amb en Norberto Rodríguez.
Aquí a Eivissa?
Sí. I aquí, i jo ja tenia clar, i en Norberto m'animava, de que anàs a fer superior.
Val.
No, així que anava a fer superior, així que tenia diverses opcions. I sempre aquí, bueno, a Berkeley he estudiat en Curro Sanguinkel, en John Scholfield, en Pat Mazzini havia ser professor. Era un dels jocs on tots els meus ídols havien estudiat. Així que era una opció lògica per jo com intentar aplicar allí. Què passa? Vaig preparar-me la meva audició, vaig fer-la online perquè era just època després de Covid, perquè va ser fa ja 2-3 anys quasi la meva audició.
D'acord.
Perquè duc un any allí, va ser un any... No, 2 anys, 2 anys i pico.
Vale.
Perquè és un any abans, més o menys. I vaig fer la meva audició aquí, online, i res, també t'has enviat tot el típic currículum que has fet, que no has fet, que en el meu cas el meu currículum era ben, ben curtet, però... però això, envies i vaig tenir sort de que m'han donat una beca inicial per anar allí, i ara llavors saber que aquesta va ser diferent, vaig aplicar perquè estant allí vaig descobrir aquesta oportunitat d'aquesta beca, vaig reunir a 3 col·legues meus a època d'exàmens, l'is d'examen de la meva vida, per juntar-se a una sala i gravar un parell de temes meus per presentar la beca, que vam estar això, va ser, totes les gravacions ho vam fer en 2 hores.
Wow.
Va ser allí ficar-me a l'habitació, vaig donar les partitures i ho vam llegir a primera vista i vam estar allí... perquè això era la meva època d'exàmens, ningú tenia ni un segon per fer-ho. I vam gravar-ho, vaig enviar-ho i quan vaig rebre la notícia va ser com, ostres, espectacular, la veritat, molt content.
On eres exactament? Eres aquí a Eivissa?
Era aquí, era a casa, estava tombat en el sofà, en plan, ben productiu, però...
Aprofitant les vacances,
no? Era tard, era potser les 12 i pico la nit, perquè, clar, la diferència horària, I miro d'això, veig els mails, per revisar mails i tal, i veig els mails, ostres, m'ha donat la beca, i va ser com... I vaig despertar el meu pare, dient-li, ostres, que m'ha donat la beca. I ja està, això va ser. Va ser la reacció.
Gran notícia, no?
Sí, sí, molt content, molt content.
Uau. Quan te'n vas cap allà?
És un, els dilluns que ve.
O sigui, ja dilluns, res, te'm agafar per poquets dies, idò.
Sí, ja està.
Ja està. Tens ja tot preparat,
no,
maletes...
No, tinc res preparat.
Res encara, val?
Sí.
Darrera hora, molt bé.
Darrera hora, com molt bon disseny, si no...
Molt bé, si no, no...
No, no.
Exacte.
Si no es fan pressa, no es fa bé.
Exacte. La pressió s'ha de notar per començar a actuar,
exacte,
veritat.
Exacte.
Tens aquí en Alfredo mirant-te de reull, diguent, ai...
Ai, no te preocupis. Només duc una guitarra i un parell de camisetes i ja està. no em falta res més.
Perquè ens explicaves abans fora de micro que la guitarra que et regala Gibson que te l'envien directament a Boston, veritat?
Sí, sí, perquè és més fàcil. Perquè per que me l'envien aquí, passo aquí en el fons en els anys ara com 2-3 mesos. Uh-huh. En total, és una... tenir una guitarra aquí per tocar-la 2 mesos em pareix una xorrada. Uh-huh. En canvi, aquí toco 9 mesos en els anys. Sí que vaig fer que me l'enviessin allí, però que passa que encara no m'han enviat perquè encara no estic allí.
Clar.
Sí, sí.
Però... quan arribis ja...
Esperem veure-la, que encara...
Exacte. Quina és la guitarra que has dut avui aquí a l'estudi? Que ara explicarem aquesta sorpresa que us hem demanat. Bueno, sorpresa barra atracament que us he demanat aquest matí. Però la guitarra que has dut avui té una història?
Eres meu pare. No sé si és una història molt grossa.
Bueno.
Era
la guitarra aquesta que tu veies tocar a ton pare quan eres petit o és una altra?
No, és una altra, Vale. Aquesta se la va comprar el meu pare quan estava encara en classes MNI.
Mira.
Perquè me recordo que tu no li vas dir alguna cosa de que aquesta era una guitarra que estàs per a gravar en estudi, que havia poques... D'aquestes, sí. Esta, no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí.
I
ara l'escoltarem perquè us hem demanat una cosa així de bon dematí a dos músics que ens fasqueu un acústic i sou tan monos i tan bona gent que tant Alfredo Souza com en Marc Serra Bofill m'han dit que sí i jo estic desitjant saber què sentirem ara mateix.
Bueno, jo tampoc vull desitjar el que sentirem, perquè no tinc ni idea.
Val. Alfredo, idò, tu saps que com es diu aquesta cançó que ens tocareu ara?
Beautiful Love.
Beautiful Love?
Beautiful Love, de Bill Evans.
Vinga, idò, la sentim. I mentre la sentim ja anirem seguint amb el programa, però us volia agrair moltíssim a tots dos, Alfredo Souza, Marc Serra Bofill, enhorabona. Moltes gràcies per ser aquí.
Moltes gràcies.
I tots els èxits que et mereixes i que has treballat. Alfredo, digues.
Y yo quiero agradecerte a ti por este encuentro, que es, imagínate, es fantástico. Pero además es importante que en Ibiza músicos, guitarristas, entiendan un poquito más lo que es Berkeley, ¿no?
Sí,
que para el 95% es algo inaccesible, ¿no? Que todo puede ser, todo, ¿por qué no? ¿No?
Ahora Farres, ahora otro chaval de Ibiza ha llegado a Berkeley.
Ah, también, ostras.
Sí, sí, sí. Eduardo, un de estos hijos de cubanos y tal, percusionista. Mm-hmm. Ha llegado aquí a Berkeley, me enteré otro día. Acaba de llegar, le escribí el otro día diciendo, hey, mira, que he visto que estás en Berkeley, pero el segundo de Vicenco, era el primero y ahora soy el segundo.
Bueno, estem conquerint sí, sí. Poc a poc, estem conquerint sí, Estats Units.
Sí. Molt bé. No, però molt content. A veure, en Eduardo, jo el havia vist molt tocar moltes vegades. En plan, és percussionista, sempre toca con qualsevol banda cubana que vingués a Ibiza, era ahí tocant els timbals. I això és més petit que jo, deu tenir un any menys, deu tenir 17 anys, 18.
Wow.
Així que encara així, 17-16 anys, el veia també tocant a totes les bandes cubanes, tocant els timbals, així que estic també...
S'està creant una comunitat de gent ibicenca molt interessant a Boston, eh?
Sí,
sí.
Estan per anar a fer un programa especial un dia.
Sí, sí, sí.
Sí, just IB3 a Boston.
Exacte. Escolta, Marc, no ho diguis dues vegades, eh? Que tot es pot aconseguir en aquesta vida.
Si aconsegues bitllets, jo no tinc ni duro, per pagar-los. Però...
no passa res. Marc Serra Bofill, Alfredo Souza, un plaer de veritat i estic desitjant escoltar-vos.
Gràcies.
Gràcies. Thank you.
Idò, mentre sentim escoltant aquest Beautiful Love, nosaltres poquet a poquet anem posant fil a l'agulla, així que seguim amb el programa, sentim una miqueta més, Pablo, aquesta cançó. Moltíssimes gràcies, eh? En Marc i en Alfredo. A l'agulla. Idò, sí, sí, seguim parlant de moda, d'artesania, de colors, no sé si també de política, no sabem mai on ens portarà la secció d'en Ariadna Ferrer de Cadeco Secose. Molt bon dia, Ariadna, com estàs?
Bon dia.
Última setmana ja del mes d'agost. Que ràpid ha passat això, eh?
Sí, però amb ganes ja, eh? Aquesta sí. Calor ja...
Sí, amb ganes ja que s'acabés el mes d'agost, veritat. Sí, però sí. De venir aquí a la ràdio espero que no.
No, això no.
Però que m'ha passat molt ràpid aquest mes d'agost. M'ha encantat aprendre tant de colors, però hem après d'un munt de coses, eh? D'història, de tradició, de cultura, d'un munt de coses, de geopolítica fins i tot. Mare meva, un pou de coneixement, Ariadna. I vam dir la setmana passada que avui parlaríem d'esvermell, veritat?
Exacte.
Sí. Un vermell en concret, perquè també el dia del blau em vas dir, però quin blau és el teu preferit? No m'ho preguntaràs amb el vermell, perquè no et sabria respondre, eh? No m'ho preguntis.
Clar.
El vermell en general.
Sí. Parlarem concretament del vermell carmí i el carmesí.
Ah, que no són el mateix?
No.
Ah?
Hi ha molta gent que ho confon, però no són el mateix.
Val, idò, il·lumina'ns.
Bueno, el vermell carmesí és més viu i el carmí és com més sobri, no?
D'acord.
I a l'ull de tothom, diguem, es pot confondre fàcilment. Vull dir, no...
Un és com una tonalitat més viva, potser, i l'altre sí. És més tirant a marronós?
Més púrpura i un altre més blau, sí.
D'acord.
Sí, sí. Ara, amb els exemples, ho entendràs.
Clar, no?
Sí, sí, sí.
Perfecte.
I per parlar del vermell, avui hem de tornar al nostre Felipe II, perquè Felipe II... És molt important.
Un habitual ja del programa,
sí,
eh? El primer influencer. Val.
El portal
segon.
Sí, el segle XVI va ser molt positiu per la moda, pel comerç, per l'evolució de l'Espanya, diguem, i el descobriment dels nous territoris va portar les matèries primes que donarien com resultat doncs, una evolució dintre de la nostra moda. No? De fet, hi ha retractes d'ell vestit de vermell, o de negre de vermell. No? De fet, el color carmí es feia servir no només com a la indústria tèxtil, com seria el paló de Campeche que vam parlar l'altre dia al negre, sinó també es feia i es fa servir als cosmètics, al menjar. O sigui, imagina't el valor econòmic que tenia portar segons quina planta de fora, perquè estem tornant a parlar de que aquest home va portar-se del centre d'Amèrica una sèrie de plantes. No?
Una sèrie de plantes.
Sí,
vale,
ara parlarem i ho relacionarem amb Eivissa, perquè d'on, Laura, surt el vermell carmí, ho saps?
És un bitxet, no?
Clar, exacte. I on està aquest bitxet?
On està? M'ho preguntes a dia d'avui, on és?
A dia
d'avui,
sí. Bueno,
el camp, espero, pobre bitxet.
És un insecte que per naltros és una plaga.
D'acord.
I saps on està?
No.
A les figueres de pic.
Ostres,
Acabem d'arribar a la història de les figueres de pic, perquè jo tinc una teoria,
a veure.
Que ja saps que m'agraden molt les teories,
sí.
I és que quan la van portar d'aquells viatges, no la van portar ni per la planta, ni pel fruit, perquè de fet, clar, quan ells decidien portar una qualsevol cosa, no portaven una, portaven un munt, perquè a més hi ha a les Illes Balears, hi ha a la Mediterrània, hi ha a les Canàries, i estem parlant d'una planta que està considerada invasora.
Mira, vale? Fixa't.
I què passa? Que a mi em sembla que no la van portar pel fruit ni perquè fos polida, perquè després si tu busques a la gastronomia no ha evolucionat els plats, perquè a més és que, clar, tu saps que el fruit té com unes semilles dintre que és que no la trobes ni als supermercats. Comercialitzar-la és difícil, fer-la servir als plats és difícil, no ha evolucionat.
Sí, tens raó.
Com la patata, el tomata...
Que és superversàtil i que està en el nostre dia a dia.
Exacte.
La figa de pic, no?
Clar. Doncs em sembla que no la van portar per això. Teoria meva, però em sembla que té molta lògica. La van portar perquè a través de la cotxinilla, de la plaga, es feia el carmí que no existia en aquell moment.
Exacte. La cotxinilla, que no me'n recordava del nom exacte.
Clar, clar, allà van descobrir que podíem donar-li molts usos i que d'allò també trauria molts calés i bueno, ho van portar. I, de fet, és un color molt espanyol perquè el trobem a la bandera espanyola, el trobem a la bandera de les Illes Balears, d'Eivissa, i també tu saps quina és la flor d'Espanya?
Ara m'agafes, no?
No és la rosa. Perquè sempre l'Antonio Banderas amb la rosa, els Javis, no? No és la rosa, és el clavell.
Ai, mira, molt polit, també.
Que és vermell.
Clar, sí.
Que és vermell. Un vermell ja carmesí, també com la bandera, que hi ha un petit, saps? Un petit canvi. I fixa't tu, l'altre dia estava mirant, ara canvio a cultura.
Val, molt bé.
La promoció que està fent la Rosalía del pròxim disc que traurà, no? Que tota l'estètica és com si estigués, com si hagués sortit d'un quadre de la família d'Alba, i li han posat, els llavis no li han posat una rosa o un lliri o un... Li han posat un clavell. I ja sabem que la Rosalía l'han criticat molt perquè quan va fer el Mal Querer i amb tota la influència flamenca i va marxar a Amèrica i va agafar altres influències, li van dir «Ei! Ei!», no? I jo penso que encara no sabem res del disc, com sonarà, però a mi ja em parla de que hi haurà molta influència espanyola només per aquest clavell.
Exacte, per aquest detall, eh?
Per aquest detall vermell a la boca. Penso que, ara no sé si recordo bé, també portar un llaç vermell o alguna cosa així, no? Vull dir, dintre de la psicologia del color pots fer moltes interpretacions, no?
I ella, de veritat, que no fa puntada sense fil, eh?
Exacte.
O sigui, està tot ben pensat.
Exacte.
Molt pensat, molt meditat. Una gran artista.
Exacte. Per això m'agrada anomenar-la, no?
Sí.
I també l'hem trobat a les banderes perquè és un color de justícia. Antigament es considerava que la justícia s'aplicava sang per sang. Vale? Uh-huh. I també depenent de com el combinis, té una connotació o té una altra.
Mira, parlem-ne.
Mira, depenent si ho combines amb blanc... Té una connotació positiva, és com que crees desig amb el comprador. I això les grans empreses ho saben molt bé. Mira el logo de Coca-Cola, mira el logo de Vodafone,
sí.
Mira el logo de Marlboro. És una fórmula que repeteix el vermell del desig, però que no... amb el blanc, no? Que no fa por a ningú, diguem, no? Perquè ara passarem a l'altre, que és si ho barreges amb negre. Passa a connotacions contràries, a connotacions negatives, vale? Mira tu, simbolitza guerra, ràbia, lluita. El moviment anarquista va fer servir aquests dos colors, aquesta combinació. El heavy metal, el satanisme. Fins i tot a uniformes militars es va fer servir, vale? El conjunt de negre i vermell, com per donar por, no? I t'explicaré una paradoxa i una anècdota de que el vermell és el blanc perfecte.
Com? Com?
El vermell és el blanc perfecte. De fet, es fa servir a les senyals de tràfic com distintiu de perill.
Sí,
saps?
Exacte, per cridar l'atenció, no?
Sí, i et contaré una anècdota d'un pilot alemany a la Primera Guerra Mundial que es feia anomenar el Barón Rojo, que va fer pintar el seu avió perquè el veiessin a tot arreu. Clar, la gràcia és que no et vegi l'enemic, no? Pues, i mira, lo sobrat que anava ell...
Una val? Mica sobrat, eh?
Que va fer pintar de vermell el seu avió i era com reclamar l'autoria de tots els avions caiguts que el feia caure, no? Diguem.
Sí.
Imagina't. El color vermell és un color també molt interessant i a mi em sembla que hauria d'estar més present a la moda eivissenca, així com el blau, que com vam parlar a l'anterior sí. programa. Hi ha una ausència de blau mediterrani, una ausència de vermell que, a més, amb l'època de la sostenibilitat podríem estar donant resposta a un problema que tenim tornant a lo que... el que he explicat de les figueres de pic, uh-huh. Podríem estar donant una resposta a un problema amb la moda, fixa't tu, i em sembla que hauria d'estar molt més present.
Idò, mira, és un bon moment per també reivindicar més presència del vermell. Jo m'hi trobaràs, jo molt a favor.
A mi m'encanta.
Sí.
I bueno, i per tancar, et llançaré una altra pregunta.
Ah, i ja veurem quan la responem, Ido. O ha de ser ara mateix. A veure, val.
Com vulguis. Quin color et faria tornar al moment més feliç de la teva vida?
Estic entre el blau i el vermell, o la combinació dels dos. És que els dos m'han fet molt feliç, Ariadna? Sí.
El blanc i el vermell?
El vermell i el blau. És que són els meus dos colors preferits.
Però l'altre dia era el blau.
El blau i el
perdona,
vermell.
Perdona. Vale, sí. vale.
El blau i el vermell.
I per què, si puc preguntar?
No sé, els associo a moments de felicitat. Per això, com em preguntes de moments feliços, sí, són dos colors que em transmeten felicitat.
Molt bé.
I tu?
Doncs jo el rosa.
Ah, mira.
Perquè em recorda un vestidet que em va fer sa mamà.
Oh.
Amb floretes, i és com aquesta part, no?, i d'innocència i, bueno, de la infantesa.
Molt bé, molt bé, molt bé. Idò, Ariadna Ferrer, l'alma mater de Cadé Cose Cose, ha estat un plaer que ens acompanyessis cada dijous aquí al programa durant el mes d'agost, i mai se sap què ens portarà al futur, però et volia agrair de tot cor que em diguessis que sí, que t'hagis sumat en aquesta aventura estiuenca, i escolta, ara que deixàvem enrere tota la calor i tot, jo no volia deixar passar l'oportunitat d'agrair-te que hagis estat aquí cada setmana il·lustrant-nos.
Moltes gràcies a Valtros, a tu.
Ha passat molt ràpid, trobo, aquest mes d'agost.
Moltíssim, moltíssim.
Un plaer, de veritat.
I un plaer per mi, per donar veu a una altra manera de viure la moda, perquè jo l'he vist des d'aquest punt, no només des de la part més frívola i més... I perquè em sembla que es pot parlar de tot, ja ho sí. hem vist.
Sí, absolutament. Hem parlat d'un munt de coses. I ha estat un plaer, i ja et dic, t'anirem seguint molt de prop la pista, perquè en Ariadna Ferrer fa un munt de coses, i se li ha de seguir la pista de ben a prop, però de nou et volia agrair que hagis estat amb nosaltres aquí al Dia Eivissa i Formentera en aquesta versió d'estiu del programa.
Moltes gràcies a vosaltres.
Un plaer.
Viu l'estiu amb Vivetres Ràdio.
Una dana no és cap broma. La pluja intensa es pot convertir en una emergència real i fer desbordar torrents i produir talls a les carreteres. Protegir-te comença per estar informat. Segueix, mitjançant els canals oficials, les recomanacions bàsiques, com ara no fer desplaçaments innecessaris. Davant una dana, precaució màxima. Evita els riscs. La informació pot salvar vides. Govern de les Illes Balears.
El dia, a Eivissa i Formentera. Amb Laura Tur. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. L'agenda. I know I can count on you.
12:58, ja tornem a ser aquí. Estau escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, ja tenim aquí a la nostra companya Nieves García Gálvez. Bon molt bon dia de nou. I avui obrim Agenda Cultural a Sant Agustí. Nieves, que celebra el seu dia gran, molts anys i bons a tots els agustiners i agustineres, i ho fa amb el pregó d'en Charlotte Luc i amb molta música.
Sí, després dels actes tradicionals que comencen a les 7 de la tarda hi haurà sonada de tambors i es farà la lectura del pregó de les festes. I a les 9 sonarà la música amb els concerts de Swinging Tonic, Valcúmbia i d'aquí de Ria.
I de Sant Agustí m'ho anem a Sant Carles per anar als concerts dels participants al concurs internacional de piano d'Eivissa.
A partir de les 4 de la tarda, el Centre Cultural Sant Carles acull una nova sessió del concurs que va començar ahir. En total hi participen 50 pianistes de 15 països del món.
I acabem a Formentera per veure la pel·lícula The Apartment d'en Billy Wilder.
La projecció en versió original subtitulada en castellà començarà a les 10 de la nit a la plaça de l'Església de Sant Ferran.
Molt bé, i doncs quedem amb tot això, Nieves. Fins demà.
Fins demà.
I en aquests últims segons del programa, aprofitant per felicitar la cantant, escriptora i compositora britànica Florence Welch, que va néixer tal dia com avui de l'any 1986, avui fa 39 anyets, és la líder de la banda d'indie rock Florence and the Machine, de formada l'any 2007, i avui la felicitam escoltant aquest tema que es diu You Got the Love. Ho deixem aquí, tornem demà puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Molt bona tarda, fins demà.